L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda. Sigueu benvinguts a una nova edició del Fem Família. Aquest programa, com sempre, amb la participació de la Fundació Joaquim Molins Figueres, el control tècnic en Jordi Carretero i qui us parla, Joan Trias. Mireu, avui, de fet avui no, la setmana passada vam gravar una entrevista amb la gent de l'AEC, i em preguntareu què és l'AEC. Doncs l'AEC és l'Associació Espanyola contra el Càncer. Vam parlar amb Teresa López Fando, coordinadora de programes de l'AEC, i amb la Gemma. La Gemma és una testimoni que ha passat per un càncer de mama i ha estat a l'hospital durant l'època de Covid. No us explico més, no us explico més, l'escoltem. Ens parlaran també de la campanya Acord contra el Càncer, que tot i així, a dia d'avui, segueix en marxa i la podeu veure a la web de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Sense més dilació, recuperem aquesta entrevista perquè és molt, molt interessant. No us la perdeu.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ho dèiem a l'inici d'aquest programa, avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, a més marcat en un any complicat per tothom, per molta gent, però sovint no hi pensem, amb la gent que pateix altres malalties, a més de patir aquesta pandèmia. Nosaltres que volíem parlar del càncer un dia com avui, és per això que hem contactat amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. Teresa López Fando, coordinadora de programes i serveis de l'AEC. Què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Deixa'm preguntar-te, primer de tot, no sé si teniu pensat algun tipus d'acte especial per un dia com avui.
Pues la veritat és que sí. Avui donem sortida a una campanya que està centrada una mica en l'equitat. Volem parlar de l'equitat perquè en aquest temps de pandèmia el càncer ha estat oblidat, per dir-ho d'alguna manera, sobretot durant la primera ola, i hem fet un estudi amb moltes societats científiques d'oncologia mèdica, d'oncologia radioteràpica, d'enfermeria oncològica, per una mica treure llum de l'impacte que ha tingut el Covid en el càncer.
Mm. No sé si la campanya és aquesta que es diu Acord contra el Càncer, eh?
Sí.
Sí, eh? Com funciona tot plegat?
Volem, sí. El que volem és una mica... Estem en una societat molt polaritzada, no?, en què visquem a treball o treball a l'oficina. Sembla que només tenim colors grisos, i, bueno, no tenim colors grisos, però sempre és blanc o negre, i el que volem és que la societat s'assumi per posar-se d'acord envers el càncer, no? Llavors, el que volem és que la situació que hem tingut envers a la pandèmia, sobretot durant la primera ola, l'aturament de cirurgies, l'aturament de tractaments, l'aturament de diagnòstics, els programes de detecció precoç, doncs tot això no torni a passar. Llavors el que volem és que presentar un acord perquè això no torni a passar.
De seguida parlarem també amb la Gemma i d'aquí res parlarem amb ella de què ha significat per la gent que teu ha tingut càncer tota aquesta època de Covid. Però què ha significat la Covid per l'Associació Espanyola contra el Càncer?
Pues mira, per nosaltres ha significat el trobar la manera de que la gent entengués que nosaltres encara estàvem treballant i que encara estàvem al costat del malalt, no? Perquè l'associació, per sort, ja estava immersa en un procés de digitalització dels seus serveis fa 2 anys, i llavors hem tingut molta sort perquè hem pogut mantenir tots els nostres serveis des del dia 1 del confinament. El que passa és que ens hem trobat que és cert que com els pacients o els malalts no estaven arribant a l'hospital, perquè en el fons el missatge que ens donaven des de tots els mitjans de comunicació era que l'hospital no era un lloc segur, pues, no ens arribaven nous pacients. No estàvem trobant la manera de que els usuaris entenguessin que nosaltres encara hi érem presents, no? per qualsevol tipus d'ajuda. I hem fet un gran esforç en això, en que la gent, la societat, entengui que l'associació no s'ha aturat per la Covid.
Diuen els experts que en els propers anys es diagnosticaran més casos que en un any normal perquè a causa de la Covid no s'estan fent precisament aquests diagnòstics. Això és així?
Exacte. Ens hem donat compte que durant la pandèmia, durant la primera ola, el confinament, ens van aturar els programes de cribatge, que són una gran font de diagnòstic precoç, i això tindrà un impacte evident quan tot això torni a estar engegat, bueno, ja està engegat, però torni a estar una mica més en funcionament, i el que ens trobarem és molts diagnòstics en una etapa més, bueno, no tan primerenca, per dir-ho d'alguna manera, no? O no tan precoç, sinó en estadis una mica més avançats. I això pot ser també que a la llarga, no sabem quan, però que doncs, veurem a les estadístiques un increment en la mortalitat.
Et preguntava què havia significat la Covid per l'Associació Espanyola contra el Càncer, però què ha significat la Covid per la investigació contra el càncer?
Pues mira, per la investigació contra el càncer, just fa uns dies parlàvem amb una de les nostres voluntàries del comitè tècnic, que és la doctora Maria Verdasco, que és investigadora a la Fundació Josep Carreras, i el que es deia és que ara mateix no han notat res, però aquest esforç que ha fet l'administració per posar recursos econòmics a la investigació per la Covid, que s'havia de fer, el que tenim por és que a la llarga això repercuteixi en el pressupost d'investigació a altres tipus de patologies, no? Entre elles el càncer. Llavors, per sort, el compromís de l'associació envers la investigació continua i continuarà. Vull dir, en això nosaltres no escatimarem recursos. Portem molt de temps, tenim molts diners invertits en investigació. Som la fundació privada que més diners inverteix en investigació oncològica i ho continuarem fent. Però sí que és cert que patim una mica per la inversió pública envers la investigació oncològica. I això el temps ens ho dirà, però pot ser que veiem que aquest increment que s'ha viscut en aquest pressupost no es mantingui en el temps.
Teresa, em deixes saludar la Gemma?
I tant.
Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu pateixes càncer de mama, eh?
Jo pateixo, o he patit, o digue-li poder, li he guanyat la partida, el càncer de mama.
Perquè en siguem tots conscients, Gemma, quan i com t'assabentes de la malaltia i com t'ho prens?
Doncs mira, jo me n'assabento el mes de juny del 2019 amb la meva exploració anual, degut a bueno, que la meva mare ja havia patit càncer de mama, i jo cada any pues, no, m'he fet les revisions pertinents. I el juny del 2019, doncs mira, sorpresa, em van trobar 7 mil·límetres de càncer amagat en el meu pit dret. Com t'ho prens? Doncs imagina't. Al principi és com si caigués tot el món a sobre, no? Perquè tornes a reviure el que havies reviscut amb la teva mare fa 20 i escaig d'anys. Però, per altra banda, el cap canvia ràpid i pensa, ostres, no, la investigació ha avançat moltíssim. No és el mateix fa 22, 23 anys que el 2019. Ostres, anem a veure, no? A veure què, tot el que em fan, no? Van ser uns dies, poder 5-6 dies, abans no vaig tenir el resultat de l'anatomia patològica, van ser uns dies, home, òbviament d'angoixa, no?, perquè no t'esperes que et diguin la paraula càncer. I quan te la diuen, amb totes les lletres, amb mayúscula i amb negrita, dius, vale, i ara què fem? Afortunadament, tots els metges de l'Hospital Clínic, doncs, em coneixien, la meva ginecòloga de cada, tot, i tenien una fulla de ruta ja molt ben escrita, molt ben dibuixada, i em va transmetre aquella tranquil·litat que dius, hòstia, tenen claríssim tot el que s'ha de fer, doncs vinga, anem-hi, no? Mira, et dic, van ser uns dies d'angoixa, però després dius... o agafem el toro per les banyes, o això se'n va a la merda. Doncs vinga, el toro per les banyes, fica't endavant. No tens més opció, eh?
Li preguntava a la Teresa abans, a la coordinadora de programes i serveis de l'AEC, com havia afectat tota aquesta punyetera pandèmia a l'AEC, i li deia... Després en parlaré amb la Gemma, de com ha afectat a la gent que ha patit càncer. Com t'ha afectat a tu aquesta pandèmia de Covid?
Mira, a mi afortunadament, perquè ho he de dir, no?, afortunadament, el càncer me'l van detectar el 2019 i la pandèmia va començar al març del 2020. Jo he viscut la pandèmia d'una manera poder no tan exageradament dura com podem viscut altres pacients de càncer. Les meves visites a l'hospital eren espontànies, només per realitzar proves o per fer analítiques. Alguna visita puntual amb l'oncòloga, la resta han sigut via telefònica, que això també s'agraeix, no? Perquè vull dir, tampoc et vols barrejar amb la resta de la població, no? Perquè vull dir, jo vaig estar vora 50 dies a casa, no vaig sortir absolutament per res. El que sí que em va agafar, doncs al mes de març, a finals de març, em va agafar com una espècie de por que deia, ostres, a veure si un càncer no ha aconseguit matar-me i ara em aconsegueix matar un virus, no? I dius, ostres, i em va agafar com una espècie de por que, bueno, que després, òbviament, amb l'ajuda de la psicòloga de l'AEC, això es va anar treballant i aquestes pors se superen, no? Però sí que com a malalt de càncer, a part que també tinc una altra malaltia crònica, sumada al càncer, que és la hipertensió, tot feia un paquet bomba, no?, que dius, bueno, estic exposada i, bueno, en qualsevol moment, si m'entra aquest virus, a mi què em passa, no? Tothom em va anar tranquil·litzant, no?, que bueno, que això és d'agrair, no? Tu també fas un treball intern per tranquil·litzar-te, eh? Però vull dir, metges, oncòlegs, la meva doctora del CAP, la psicòloga de l'associació, entre tots fem un treball conjunt i arribes a normalitzar la situació del Covid.
Perquè tu has estat ingressada durant la Covid, Gemma?
Jo durant la Covid he estat operada. T'explico. A mi el setembre aquest passat, del 2020, vaig entrar per quiròfan per segona vegada. Vaig tallar just, perquè al cap de 10-12 dies crec que tancaven totes les intervencions no urgents, perquè jo després de la mastectomia total radical del meu pit dret, vaig decidir fer reconstrucció mamària.
Perdona que et talli, Gemma, ens segueixes explicant, però perquè ens quedi clar a tots, perquè ho sentim molt, això, abans de que tallessin les operacions urgents. Per tant, la teva era considerada operació urgent o no?
No, la meva era una operació que estava programada per fer-la al setembre del 2020. Jo no donava, o sigui, jo vaig pensar, no m'ho faran, perquè no és urgent. Jo considerava que a mi no m'havien de treure de dins un càncer, sinó que era una operació de reconstrucció. Val? Jo considerava que no era urgent, però aquesta era la meva opinió. Però potser per ells era una operació programada i que sí que era urgent, entre cometes, pel fet que jo dintre portava un expansor mamari, al qual aquest expansor poder ha d'estar només un temps dintre el teu cos i s'ha de treure per poder posar la pròtesi. Vale. Per això et dic que vaig, quan em van trucar, perquè et truquen d'un dia avui, hola, demà fas una PCR, perquè d'aquí 2 dies vas a un quiròfan i dius com? I sí, vaig anar, em vaig fer la PCR, òbviament, em vaig tindre que quedar a casa 2 dies i vaig entrar al quiròfan un dilluns, crec que era dia 20 de setembre. Com he viscut negatiu? Com afecta negativament en aquest ingrés hospitalari? Doncs la soledat, la tristor. Un hospital, encara que no ho sembli, hi ha molta vida dins d'un hospital, però moltíssima. No només hi ha vida a l'àrea de neonatologia, no. A tot l'hospital hi ha molta vida. De cop i volta entres a l'hospital i és silenci. Els passadissos de les ales de les habitacions, totes les portes tancades, només hi ha el personal sanitari. En el meu cas vaig tenir la sort de que en l'àrea on estava jo, que estava l'àrea de ginecologia, vam deixar entrar el meu marit, i el meu marit podia estar unes hores amb mi. Però un cop ell marxava ja a la tarda, que et quedes dintre la soledat de la teva habitació, sola, en aquelles quatre parets, amb una pantalla de televisió, amb els teus llibres, el meu ganxet, perquè m'agrada fer ganxet, perquè el ganxet m'ha servit de teràpia alternativa pel càncer, m'ha anat molt bé, però quedes allà com trist, no? I dius, ostres, el Covid mata, i també amb això es nota dins dels hospitals.
Què penses quan estàs allà sola a l'habitació i dius, ostres, és que se m'ha ajuntat tot a mi?
Jo crec que arriba un moment que ja, em sembla que ja no penses. Perquè si segueixes pensant, agafaries, obriries la finestra i fotries cap per baix de la finestra, no? Jo el que feia quan estava sola, agafava el ganxet, i com que el ganxet, ja et dic jo, com que tot el rato estàs comptant punts, vas comptant, és una manera de no pensar, sinó que estàs comptant. Sí que és cert que et sents trist, no? I no saps, encara que tinguis una persona al costat i no li parlis en dues hores, et sents acompanyat. Però de l'altra manera, només et senties acompanyat quan entrava l'infermera a posar-te una medicació, o, ostres, quan entrava una infermera, l'agafaves per banda i estaves allà xerrant amb ella ni que fos 5 minuts, no? Una mica de comunicació, una mica d'ajuntar-se, però clar, tampoc ho poden fer gaire, no? I vull dir, això també afecta negativament en el Covid, en qualsevol malalt, ja no només de càncer, en qualsevol persona que estigui ingressada en un hospital.
Ja. Teresa, ens explicava i ens està explicant la Gemma la importància de l'acompanyament, no? I amb una malaltia com el càncer.
Sí, la veritat és que això és una de les coses que ens hem donat compte, que emocionalment ha impactat més als pacients que han tingut que estar ingressats o que han tingut també, doncs, o que han falliscut durant aquest temps, no? A les famílies, el fet de no haver pogut acompanyar, acomiadar-se, i el fet dels pacients que han tingut que estar hospitalitzats sense suport de les seves famílies, doncs ha sigut una mica dur. Això jo crec que ha sigut una de les coses que més impacte emocional ha generat en les persones que pateixen, però també en el seu voltant.
Gemma, ara com estàs?
Doncs mira, arribant al cim. Estic arribant al cim. Teletreballo, que vull dir, vaig estar una temporada llarga de baixa. Quan vaig creure oportú que jo ja estava recuperada, volia demanar l'alta voluntària, no va poder ser pel Covid, em van deixar tancar de casa, i quan vaig veure que el Covid passava, doncs vaig dir, jo crec que si treballo des de casa, perquè a mi el que em fa por a dia d'avui és agafar el transport públic, anar a treballar, passar l'estona que sigui, tornar cap a casa, transport públic, tot aquest regemeneje diari que fa 2 anys poder ni pensàvem quan sortíem de la porta de l'escala de casa nostra, és que ara pensem, fins quan tanquem la porta de casa, que quan acabem ens hem de rentar les mans, no? Llavors, com que evito tot això, doncs ara, doncs, bueno, estic teletreballant des de casa, és una manera també, doncs, de distreure't i no només estar pensant en la teva enfermedad. La meva enfermedad la tinc controlada, amb l'últim control oncològic, doncs, els marcadors surten tots bé, ja és un gran què, vull dir, ara fins aquí 6 mesos, és el següent control. Estic també pendent d'una tercera intervenció per acabar de, digue-li, reformar, no?, entre cometes, el meu pit dret, perquè el que sí que lluiten és que si quan tu decideixes reconstruir la mama, deixar-te-la la mateixa, quasi la mateixa imatge que tu tenies abans, no? Això és de molt agrair, vull dir, podríem perfectament posar-te una pròtesi de silicona, tornar a cosir i fins aquí, hem acabat. No. T'acompanyen, o sigui, tot el que és l'equip d'oncologia, de ginecologia oncològica, de cirurgia reconstructiva, de tot aquest equip, parlo jo per l'Hospital Clínic de Barcelona, t'acompanyen i et deixaran fins que m'acabin de posar el llacet definitiu, no? Ja estic en aquesta fase. Estic encara esperant que es desinflami un dels dos pits, perquè cada vegada que he entrat a quiròfan m'han obert els dos pits. S'ha d'acabar de desinflamar, llavors decidiran quina forma final ha d'agafar els meus dos pits, perquè en el fons el que m'ho han retocat tot, no? M'han fet una xapa i pintura completa, que dic, no? M'ho agafo d'aquesta manera, perquè és que si no t'ho agafes d'aquesta manera, cada dia quan et mires al mirall cauries a baix de tot, m'entens? O sigui, t'enfonsaries i costa molt anar pujant aquesta muntanya. Costa moltíssim. Vull dir, és una feina de fons que fa el malalt, que fa la psicòloga, però és una feina que al final té els seus fruits, no? I vull dir, jo només us dic una cosa, que els pits de les dones els tenim sobrevalorats. Les tenim sobrevalorats les pròpies dones. Llavors, quan et mires al mirall i tu veus que no tens res del que hi havia i tens unes cicatrius i tens una... Clar, vull dir, això és molt dur. I ara doncs, ja estic en aquest procés d'acceptació, estic en un procés de que, bueno, de que cada vegada ja soc més amiga d'ella i que, bueno, que com que els passos oncològics doncs, van tirant endavant i que tot és positiu, doncs agafes més força, òbviament.
Gemma, ens estàs fent una masterclass que estic flipant. I t'ho dic així perquè em surt així i jo sóc molt sincer amb ràdio i quan em surt ho he de dir. Escolta'm una cosa, tot plegat t'ha canviat la vida? És a dir, t'ha canviat no la vida, sinó la percepció d'entendre la vida d'una altra manera?
Oh, i tant. T'ho dic ara, mira. Jo després, durant tota la meva enfermedad, em vaig estar escrivint la meva història amb la fi de desfogar-me. Amb la fi d'escopir tot el que en aquell moment em sortia del cap, no? I he arribat a una conclusió. He fet un blog, que encara no l'he publicat, perquè no m'atreveixo a publicar-lo, però no per... no m'atreveixo a publicar-lo per qüestions de la gent, dels hackers, i de totes aquestes coses. Vull lligar-ho tot molt bé i fer-ho molt ben fet, però ho tinc tot escrit. I el meu blog, el encapçalament, és molt clar. I és... Nada pasa porque sí. Llegó el dia que aprendí sempre a sonreir. Mira si canvia la vida. Que ara valores, o sigui, ostres, per què hem donat tota la vida corrents amunt i avall? Ostres, per què hem de passar des de les 7:30 del matí fora de casa meva i tornar a les 7:30 o les 8 de la nit de treballar? Si no he tingut, si avui no he viscut, què he fet avui? Ostres, si només he treballat. Ostres, i el meu fill? El meu fill avui tenia deures. On els ha fet? Ostres, jo no ho he vist. Ui, el meu fill abans d'ahir tenia futbol. Qui el va portar? Ui, qui l'ha anat a recollir? Era així la meva vida. La meva i la de tota la població, perquè vull dir, tots anem igual, tots anem traient la llengua, tots anem amunt i avall. No. Ara m'he donat compte que el càncer és molt dolent. Sí, és superdolent. Però m'ha donat una segona oportunitat. No en tinc una tercera. Per tant, aquesta segona l'he d'aprofitar al 100%. Jo aquest any faig 50 anys, faig el mig segle. Estic entusiasmada, perquè a més fer anys m'encanta, O sigui, a mi cada compleany és oh, que bé. Jo no sé quants anys més em queden de vida. No en tinc ni idea, ni hi penso. Abans del càncer hi pensava, ostres, ara no, ara el que penso és en viure cada dia. Ostres, que bé. Vinga, avui, treballar. Treballar sense tampoc perdre-li la vida, m'explico. O sigui, ser bona treballadora, treballar les teves hores, però també tens que dedicar-li moltes hores a la teva vida, de dilluns a diumenge. I he après a disfrutar petits moments. També he après a no fer plans, perquè jo porto fent plans des del 2019, i se m'han tombat tots els plans. Per tant, ara els plans és dia a dia.
I... Gemma, amb una paraula, perquè no, la ràdio també és molt temps, ja ho sabeu, tot i que jo estaria parlant una hora amb vosaltres, amb la Gemma i amb la Teresa, però amb una paraula, i perquè vull que molta gent que ens estigui escoltant es consensiï. Què penses quan veus algú al carrer sense mascareta?
T'ho dic com ho penso, tal qual?
Tal qual.
Imbècil.
Gemma, gràcies.
Bueno,
Teresa,
gràcies.
Fem família. Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què? Ja us he dit que era interessant, eh? L'entrevista que escoltàvem amb Teresa López Fando, coordinadora de programes de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i la Gemma, un testimoni espectacular, un testimoni dur i colpidor de com és viure el càncer en època de Covid. Tots els ànims, evidentment, cap a ella. Ja sabeu que podeu participar en aquesta lluita contra el càncer, no només amb les xerrades, amb les promocions amb les que participa l'EEC, sinó en aquest nou viatge que enceten, amb aquesta campanya que es diu Acord contra el Càncer. De moment, avui, que ho deixem aquí. Rebeu salutacions, com sempre, del nostre tècnic, d'en Jordi Carretero, també de la Fundació Joaquim Molins Figueres, sense els quals no hi hauria aquest programa. Doneu-vos les gràcies també a vosaltres, perquè no, sense els oients tampoc hi hauria programes de ràdio. I us saluda també Joan Trias, que us està parlant. Us espero la propera setmana, a 6:15 de la tarda, el proper dimecres. Mentrestant, porteu-vos bé, ja ho sabeu. Feu família. Adéu-siau.